Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de tramuntana moderada. Cops de fins a 60 km per hora aquest migdia a les portes d'un cap de setmana novament assolellat i fred.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és divendres 21 de gener del 2022. Comencem el supermatí amb dues victòries de dues baixempordaneses, una a la pista de tennis i l'altra als tribunals. Comencem per la més recent, la de Paula Badosa, que aquesta matinada s'ha classificat per vuitens a l'Open d'Austràlia, després de guanyar patint contra Marta Kostiuk. I l'altra victòria la coneixíem ahir, és la de Dolors Bassa contra el sistema polític i judicial espanyol. El Tribunal Suprem ha rebutjat tots els recursos contra l'indult que el govern espanyol li va concedir a ella i a la resta de presos independentistes. La Sala Contenciosa Administrativa estima les al·legacions de l'advocacia de l'Estat i diu que el trifachito i algunes entitats fachites també doncs no tenien cap legitimitat per presentar aquesta al·legació contra l'indult que li havia concedit el govern espanyol. Ara de seguida parlarem amb Dolors Bassa perquè ens expliqui com està després d'aquesta notícia, que ja l'allibera totalment de la pressió judicial espanyola, més enllà del fet que no pot tornar a cometre el més petit delicte en els propers 12 anys, ni tampoc trencar aquesta inhabilitació que se li ha imposat i que continua imposada. Avui també parlarem, això també és bastant surrealista, ahir el govern de Palafrugell va anunciar que havia arribat a un acord amb els paradistes del mercat. Sabeu la polèmica que hi ha entre el mercat i l'Ajuntament per les obres del Priorat Santana, que eliminen moltes places d'aparcament. Doncs bé, ahir l'Ajuntament de Palafrugell va fer un anunci, va anunciar que havia arribat amb un acord amb els paradistes. En canvi, els paradistes ho neguen, ho desmenteixen del tot. Avui també parlarem amb l'alcalde accidental de Palafrugell i regidor de l'IPEP, Joan Vigues. Altres notícies del dia, doncs, que el Parlament rebutja la proposta de resolució de la CUP contra el Parc Tramuntana, que comença el procés participatiu perquè tots els palamusins pugueu escollir com serà el nou passeig del mar. Farem repàs d'agenda i farem repàs també de les principals cites esportives que tenim aquest cap de setmana al Baix Empordà. Són les 8:03. Esteu escoltant la ràdio de l'Empordà. I avui a la redacció d'informatius de Ràdio Capital hi tenim en Roger Rams, en Sergi Villena, l'Anna Salvador, l'Eugènia Güell i la Maria Alzina. Bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia.
El Tribunal Suprem rebutja tots els recursos contra l'indult de Dolors Bassa.
La Sala Contenciosa Administrativa ha estimat les al·legacions formulades per l'advocacia de l'Estat i conclou que en tots i cadascun dels recursos interposats hi ha manca de legitimació activa. El Suprem ha descartat la legitimació del PP, de Vox, així com dels dirigents de Ciutadans.
Els paradistes del mercat de Palafrugell neguen cap acord amb l'Ajuntament després que el consistori l'anunciés.
L'Ajuntament va fer un comunicat dient que havien acordat que cal pacificar els carrers i restringir l'accés de vehicles. En canvi, des del mercat asseguren que no ho consideren un acord perquè quan van anar a la reunió amb l'Ajuntament, l'equip de govern ja tenia una posició molt clara.
I nosaltres esperàvem una decisió i una solució més valenta i, en tot cas, haver consensuat aquestes obres per tal de poder arribar, abans de començar les obres, a una solució a més de Can Màriu.
El Parlament rebutja la proposta de resolució de la CUP en contra del Parc Tramuntana.
La Comissió d'Acció Climàtica del Parlament ha rebutjat la proposta de resolució de la CUP en contra del projecte del Parc Eòlic Marí de la Badia de Roses, l'anomenat Parc Tramuntana. Tots els partits hi van votar en contra, excepte els copaires, que hi van votar a favor, i Vox, que es va abstenir.
Ja ha començat el procés participatiu per definir com serà el nou passeig del mar de Palamós.
Les sessions informatives obertes a la ciutadania marquen l'inici del procés que determinarà la reforma d'aquest espai emblemàtic de Palamós. L'objectiu és el de poder determinar com s'ha d'estructurar aquest espai de cara al futur, quins serveis haurà de tenir i com es connectarà tant amb l'àmbit urbà com amb la platja gran.
I avui és divendres.
Faves tendres i moltes activitats per aquest cap de setmana. Hi ha un concert de la Sabrina Banfi, la Crema Torrons, presentacions de llibres i moltes més cites que de seguida us expliquem per tenir un cap de setmana complet.
Poc pot ser cap de setmana sense parlar d'esports. Comencem per l'hoquei patins, i és que el Palafrugell va aconseguir dimecres al vespre un triomf encoratjador contra l'Alcobendas.
El corredor Mató Palafrugell va guanyar aquest dimecres el seu partit pendent contra l'Alcobendas, corresponent a la 12a jornada de l'hoquei Lliga. I ho va fer amb una imatge que permet somiar en una reacció que ara per ara és imperativa per no perdre la categoria.
I en futbol, aquest cap de setmana hi ha un difícil test del Girona, del Costa Brava al camp de l'Andorra.
Els gironins reprenen la competició després d'una setmana d'aturada visitant el feu de l'Andorra aquest proper dissabte. Els locals són actualment els tercers classificats amb 31 punts i suposaran una prova de foc per a un Costa Brava que es troba en ple procés de millora.
Continuem amb futbol perquè el Palamós i el Costa Brava B disputaran aquest diumenge un duel en què tots dos conjunts s'hi juguen molt.
El partit serà al camp municipal de Santa Cristina d'Aro i confrontarà un Palamós que necessita sumar els 3 punts per no desenganxar-se de la part alta de Primera Catalana contra un Costa Brava B que ocupa la penúltima posició amb només 8 punts i es troba actualment a 6 punts de la salvació.
I s'ha suspès el partit del Bisbal Bàsquet que s'havia de celebrar aquest cap de setmana.
Sí, i és que el duel entre el Sol Gironès Bisbal i el Platges Mataró, que s'havia de disputar aquest proper diumenge a la pista dels bisbalencs, ha estat ajornat degut a diversos casos positius de Covid detectats en membres dels dos equips.
Doncs aquestes són les notícies més destacades del dia aquí al Baix Empordà. Ara hem de conèixer la previsió del temps amb l'Alerta Aparicio. Bon dia.
Bon dia.
Aviam, alguna novetat per les properes hores o no?
Doncs no, seguim parlant tant avui com per cap de setmana d'estabilitat anticiclònica. El més destacable d'avui serà el vent de component nord que guanya intensitat en cops màxims de tramuntana de fins a 60 km per hora aquest migdia. Més enllà d'això, la jornada serà majoritàriament assolellada i freda, amb una temperatura que anirà entre els 0 graus o fins i tot algunes gelades amb mínimes negatives a l'interior del Baix Empordà i fins als 12-14 graus de màxima. A les zones que quedin exposades al vent, la temperatura mínima quedarà positiva. Demà el vent s'anirà calmant i el cap de setmana quedarà assolellat i fred amb gelades a primera hora del dia.
Gràcies, Albert Aparicio.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I més enllà del Baix Empordà i altres notícies. França aixecarà la majoria de restriccions al febrer, inclosa la mascareta al carrer. Al Regne Unit la mascareta no serà necessària enlloc ni tampoc el certificat Covid. Aquestes són les últimes notícies sobre restriccions arreu del món que s'estan alleugerint, tot i que en molts casos no s'ha arribat al pic. França encara està en una situació molt elevada de contagis. La Junta Electoral ordena retirar l'escó al diputat de la CUP, Pau Juvillà. El secretari tercer de la mesa del Parlament està condemnat per no haver retirat els llaços grocs del seu despatx a l'Ajuntament de Lleida l'any 2019. Espanya s'implica en el conflicte Rússia-Ucraïna i envia una fragata al Mar Negre. Espanya s'afegeix a la mobilització de dispositius a la regió fronterera entre Ucraïna i Rússia mentre defensa una resposta diplomàtica a la crisi. Les llicències d'edat del Parlament s'haurien creat per apartar funcionaris que no fossin afins. La llicència per edat es va aprovar el 2008 per unanimitat dels membres de la mesa que presidia el republicà Ernest Benach i estava format també per Convergència i Unió, el PSC, Iniciativa i el PP. Són les 8 i 9 minuts, notícies prou destacades avui, tant en l'àmbit baix empordanès com el català com l'internacional. I de seguida les ampliarem totes. Abans, però, volem relaxar-nos una mica i escoltar també una novetat musical d'aquesta matinada. És Charlie Puth, que ha tret nova cançó aquestes últimes hores. Es diu Light Switch i l'escoltem aquí a Ràdio Capital. Yeah. Why you calling at 11:30 when you only wanna do me dirty? But I hit right back 'cause you got that
You turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want you. Turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. You got me in a tight grip. You know how to just make me want you, baby. Do you love it when you keep me guessing? Guessing when you leave and then you leave me stressing. Stressing. But I can't stay mad when you walk like that, no. Why you always wanna act like lovers, but you never wanna be each other's? I said don't look back, but I go right back. And all of a sudden I'm hypnotized. You're the one that I can't deny. Every time that I say I'm gonna walk away, yeah. You turn me on like a light switch when you're moving your body around. Switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want to.
Ets un apassionat a la literatura i l'escriptura i, a més, ets creatiu? Si tens entre 14 i 18 anys, el concurs literari Amic Ficcions és per tu. Per participar, només has de crear una història de ficció dividida en 3 capítols i podràs guanyar iPhones, PlayStations, iPads i auriculars sense fils. Informa't al web ficcions.cat. L'organitza l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Falta un minut per un quart de nou del matí. El Tribunal Suprem ha rebutjat tots els recursos presentats contra l'indult concedit pel govern espanyol a Dolors Bassa i la resta de líders independentistes condemnats per la causa de l'1 d'octubre.
La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa ha decidit per majoria estimar les al·legacions prèvies formulades per l'advocacia de l'Estat i conclou que en tots i cadascun dels recursos interposats hi ha manca de legitimació activa. El Suprem ha descartat la legitimació del PP, de Vox, així com dels dirigents de Ciutadans Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa i José María Espejo Saavedra. També rebutja els recursos dels diputats i exdiputats del PP Alejandro Fernández, Santiago Rodríguez, Andrea Levy, Juan Bautista Emilián i Lorena Roldán i el de l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. La Sala Contenciosa Administrativa tampoc accepta la legitimació de l'associació Pro Patrimonium Sigena i Jerusalén i de Convivència Cívica Catalana.
Dolors Bassa, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Home, contenta, de moment. perquè era inaudit que anessin en contra dels indults, uns indults que vull recordar que són parcials i que són que per un temps determinat, en cas de que tornéssim a fer alguna malifeta segons ells o qualsevol delicte, tornaríem a la presó, i que gent que no tenia res a veure amb aquells dies o amb el que nosaltres ens imputaven, doncs presentessin el recurs. De fet, n'hi havia més de 60 de recursos presentats des de diferents associacions, aquesta gent que hauran nombrat vosaltres, i entre ells, com bé dèieu, doncs el delegat del govern Millor, que aquest sí que estava a Catalunya i, per tant, veia el que estava passant. Per tant, quan vam saber que presentaven recurs, doncs ens va semblar que era quelcom que era impossible, no? Llavors, que el tribunal hagi rebutjat aquests recursos, no està acabat, perquè en ells els liquida doncs la via del Tribunal Constitucional, que em sembla que ja PP i Vox ahir van anunciar que hi anirien, però en principi és una victòria que és natural, diguéssim, no? Com que ja està fet, doncs que no ho rebutgin.
No sé si les tenies totes, tenint en compte que el Tribunal Suprem era el mateix tribunal que et va jutjar i et va condemnar.
Sí, no, de fet no les hem tingut mai totes amb res, perquè el que és la justícia, de fet els mateixos advocats nostres i d'altres del sector penal i del sector doncs, de justícia ens diuen, amb vosaltres res ha sigut el que expliquem a les universitats, per dir-ho d'alguna manera, no? Per tant, mai les hem tingut totes perquè no sabem com reaccionar, i la veritat és que dos, per exemple, dels magistrats varen votar a favor d'aquests recursos. Per tant, no és que hi hagués unanimitat amb tots, però jo crec que al final doncs, la justícia és el que ha de ser, no? Si havien concedit uns indults, aquest tipus de gent que presenta recurs no tenia res a veure amb el procés que ens havien jutjat, hauria sigut d'escàndol que es haguessin admès.
Una de les associacions és Pro Patrimonium Sigena i Jerusalén, que em diràs tu què té a veure amb el procés.
Aquesta associació va ser de les últimes a presentar el recurs. Era una associació que no existia i que es va fer expressament per presentar el recurs.
Doncs van escollir bé el nom.
Vam quedar tots allò una mica, i aquests què seran, no? Per tant, és gent de l'entorn de la dreta, de la ultradreta, i que varen buscar una cosa més per poder presentar una altra associació en el recurs. Ja dic que n'hi ha uns 60, o sigui, entre persones, hi va haver algú que va optar per fer-ho a nivell particular, com són la gent de Ciutadans, perquè ja veien que com a partit no hagués tingut recorregut, i per tant, home, particular tampoc, perquè ja em direu, la Lorena Roldán, per exemple, que va tenir a veure amb el meu procés. Per tant, és que quelcom que ja dic que ha sigut antinatural, per dir-ho d'alguna manera. Però bé, és veritat que sempre que anem al Tribunal Suprem és una justícia espanyola, per tant, és una justícia que no sabem què farà ni què dirà, perquè està molt idealitzada, i per tant, als independentistes sempre ens ha tocat mal el rebre. O sigui, que tenir-los a totes no els teníem totes.
Ara ho deies, el proper pas és el Tribunal Constitucional, que molts d'aquestes persones que han representat el recurs doncs ja han anunciat que hi aniran. I després el pas del Tribunal Europeu de Drets Humans, en quin punt està? Vull dir, ja s'hi ha presentat la reclamació?
El Tribunal de Drets Humans no hi podem anar fins que acabat tots els procediments que hi hagi en el propi estat. Per tant, el que tenim nosaltres és hi ha dos o tres persones que ja hi poden anar, per exemple, el conseller Turull ja hi pot anar perquè ell ja ho ha acabat, i els altres encara no, perquè encara estem en el Tribunal Constitucional. Per tant, l'últim recurs de la sentència nosaltres la vam plantejar en el Tribunal Constitucional pel fet de poder anar a Europa. Llavors, fins que ells no resolguin, no s'hi pot anar, i no hi ha temps per resoldre. Per tant, aquest és un altre de les coses que a mi més m'ha sobtat de la justícia, que tu no saps mai com acabarà, perquè presentes el recurs al Tribunal Constitucional i el poden tenir en el calaix dos o tres anys, o quatre, el que els interessa, no? Per tant, depèn d'ells de què resolguin. I com que són individuals, a mesura que van resolent, llavors nosaltres tenim 6 mesos per anar al Tribunal Constitucional de Drets Humans.
Tu ara ho deies.
Per tant, jo crec que ara s'estan preparant els dels que havien acabat, i els altres estem a l'espera.
Clar, clar, clar. Tu ara ho deies, una de les condicions d'aquests indults és no poder, la inhabilitació, no? Inhabilitació per 12 anys.
Sí.
Clar, això t'impedeix tornar a la teva feina prèvia a la política. Com és la teva vida ara? Què fas durant el dia a dia? Quina feina has pogut recuperar?
Sí, bé, recuperar-ne no he pogut recuperar cap, perquè jo m'havia dedicat sempre al món de l'ensenyament i, per tant, la meva intenció era tornar a l'escola on havia treballat i, de fet, havia tingut excedència sempre, que és en el mateix municipi, i amb la inhabilitació és política, per tant, per qualsevol càrrec polític, però també per qualsevol lloc on hi hagi administració pública, com que l'escola concertada, que en aquest cas és allà on treballava jo, les nòmines del professorat venen de l'administració pública, doncs tampoc hi he pogut tornar. Llavors, només puc treballar amb empreses privades. Per tant, llavors he trobat una feina amb una fundació i, per tant, estic treballant en aquesta fundació. Però, clar, el que m'han fet és escapçar totalment el meu final de vida laboral, no?, per dir-ho d'alguna manera, perquè si hagués pogut tornar a l'escola, doncs ara ja em podia jubilar, perquè les escoles, les escoles o en qualsevol empresa, quan fa 6 anys que hi treballes i has cotitzat més de 40 anys, doncs pots fer una jubilació per relleu de treballador, llavors això no ho he pogut fer, i per tant m'ha canviat totalment. A més, he estat 3 anys a la presó sense cotitzar, o sigui que tot ha sigut... També té aquesta part que no se sap, doncs que també ens han estroncat de la part més de la vida laboral i de la vida social personal meva. El meu dia a dia és treballar en aquesta fundació, faig 2 dies a la setmana, vaig a Barcelona, treballant a la mateixa seu, i els altres 3 puc fer-ho telemàticament per la manera com està ara. Per tant, m'ho estic passant bé perquè el treball m'agrada i estic bé. I visc a Torroella de Montgrí, que és la meva il·lusió, perquè està a l'Empordà.
I tot sovint t'escoltem aquí a Ràdio Capital en els comentaris del nostre grup d'opinadors, que t'agraïm molt que hi siguis.
Sí, sí, que també és molt agradable.
I t'escoltem, per cert, a Islàndia, a RAC1, que la secció
sí,
m'agrada molt.
Sí, aquesta també és una... La veritat és que aquí m'havien trucat per anar a fer de tertuliana política. En aquests moments no me venia massa de gust. I vaig dir, no? Llavors em van dir, home, una cosa diferent. L'Albert Tom em va proposar això, fer una cosa de moments de llibertat. I vaig trobar que era molt adient. És buscar moments que has enyorat durant els 4 anys que no hem trobat, que tothom en pot gaudir i que no es tracta d'una despesa exagerada, sinó simplement de gaudir d'un mateix. I la veritat és que sí, que també m'ho passo bé. A més de tertulià m'han fet els Feixedes i l'Albert Tom. Doncs és també quelcom divertit i bé, amè.
Doncs Dolors,
el meu dia a dia és el millor que puc tenir en aquests moments.
Sí, ja m'ho imagino. Dolors, gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital. Felicitats i que vagi molt bé el dia i el cap de setmana.
I gràcies a vosaltres per la feina que feu sempre, que us escolto cada dia.
Ai, gràcies.
Molt bé.
Gràcies.
Bon dia, que tingueu molt bon dia.
Que vagi bé. 8 i 23 minuts. Atenció a això, l'Ajuntament de Palafrugell ha comunicat que han arribat a un acord respecte a l'accessibilitat del mercat i tota la zona comercial amb l'associació del mercat. Això ve de la polèmica per les obres del Priorat Santa Anna i la protesta que van fer la setmana passada els paradistes del mercat. Però clar, l'Ajuntament anuncia un acord i els paradistes diuen que no és el mateix, que no hi ha cap acord. Anna, quin és el seu punt de vista?
Doncs asseguren que no ho consideren un acord perquè quan van anar a la reunió amb l'Ajuntament, l'equip del govern ja tenia una posició molt clara. Per posar en context, des de l'Ajuntament asseguren que després d'una reunió a 3 bandes, s'entén que cal pacificar i envellir els carrers del centre i restringir l'accés de vehicles. Específicament sobre el mercat, l'Ajuntament afirma que s'han acordat diferents actuacions per millorar l'accessibilitat. Aquestes són aprofitar l'aparcament de Can Mario per la seva proximitat amb el mercat, millorar la rotació de l'aparcament del casal i explorar les possibilitats de la plaça Ermengarda. Pel que fa al pàrquing del casal, en canvi, Jordi Rubau, representant del mercat, assegura que és massa lluny.
Nosaltres des del mercat no veiem cap acord. Nosaltres vam assistir a una reunió a l'Ajuntament on la posició de l'Ajuntament estava molt clara i molt rumiada. Llavors nosaltres l'única cosa que ens han ofert és fer servir el pàrquing del Casal, que nosaltres per al tema de les compres logístiques no ens pot satisfer aquesta opció, perquè les persones que han de portar més d'una càrrega al cotxe, doncs el Casal els hi queda molt lluny, tot i que queda aquí 100-150 metres.
Com deies, Anna, a part d'aquesta, l'Ajuntament ha ofert més solucions als paradistes.
L'Ajuntament també explica que els operadors del mercat diari tindran tiquets gratuïts i de descompte per oferir als clients, cosa que permetrà que puguin accedir al pàrquing de sota de la plaça de Can Màriu. Pels paradistes, aquesta tampoc és una bona solució perquè, segons ells, aquest pàrquing es col·lapsa en les franges de més activitat del mercat.
Si contem la franja en què nosaltres tenim més clientela, que és a partir de les 10 del matí fins a les 2 del migdia aproximadament, doncs normalment sempre es col·lapsa, sobretot estem parlant dels diumenges o també a cap de setmana, a vegades els dissabtes també es col·lapsa en aquestes franges que us estic dient, i també a l'estiu doncs, podeu comptar que, excepte el dilluns, doncs, gairebé cada dia queda col·lapsat.
Finalment, en el comunicat, el consistori també explica que es faran reunions setmanals amb Oxigen i l'Associació del Mercat per treballar conjuntament a mesura que es vagin executant les obres. Jordi Rubau afirma que esperaven poder haver consensuat totes aquestes accions abans de començar a executar-les. A més, també diu que esperaven una solució més valenta.
Per això nosaltres es queixem, perquè aquestes 38, 40 places que teníem entre la plaça Priorat de Santa Anna i el carrer Pi Margall fins al semàfor, que eren de durada de 15 minuts, però eren molt necessàries, doncs ara ja no les tindrem. I nosaltres esperàvem una decisió i una solució més valenta i, en tot cas, haver consensuat aquestes obres, tal com en vam parlar últimament, per tal de poder arribar, abans de començar les obres, a una solució, a més de Can Màriu.
De seguida tornem i de seguida parlem amb en Joan Vigues, regidor de l'IPEP de Palafrugell.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Som al Supermatí, som a Ràdio Capital, seguim explicant notícies. Doncs bé, com dèiem, parlem amb l'alcalde accidental de Palafrugell i regidor de l'IPEP, Joan Vigues, bon dia.
Bon dia.
Expliqui'm, clar, ahir es va anunciar aquest acord entre l'Ajuntament i els paradistes, però després van parlar amb els paradistes i deien que això no és un acord, perquè és el posicionament inicial de l'Ajuntament.
Bé, em sembla que el que diu la nota de premsa em sembla que és un acord de col·laboració. La col·laboració, jo crec que deu existir sempre. Els paradistes continuaran sent una de dels actius més importants del mercat, continuarà sent un dels actius més importants que té Palafrugell. Si no, pregunteu a qualsevol pastor de la província i us diran quin és el mercat dels més potencials que té, la província. I l'Ajuntament, doncs, evidentment, continuarà existint amb avui, d'aquí 4 anys, d'aquí 8 i 12 i 16, perquè continua regulant, doncs, d'alguna manera una altra, és la casa de tots, i la casa de tots, i el mercat, doncs, que és aquest actiu, hauran de col·laborar sempre, i l'acord de col·laboració és simplement, i el que diu la nota és això, que hi haurà una col·laboració que per com no ha sigut d'altra manera des de fa sempre, no, com l'Ajuntament va ser un dels que va posar més diner diners en les ajudes en els comerços, entre ells els, el mercat doncs, de la província, que això es pot demostrar de la manera que vulgueu, doncs, en les, durant la pandèmia, doncs, doncs nosaltres, evidentment, com a Ajuntament, protegirem i els actius que tenim, i l'actiu del mercat i l'actiu dels paradistes és un dels més importants.
Clar, tot això, aquest acord de col·laboració, ve de la reunió del divendres?
Vam tenir una reunió el divendres, no d'aquesta setmana, evidentment, fa una setmana, vam tenir una, i vam quedar que havíem de treballar plegats, com no pot ser de cap altra manera. De cap altra manera, no s'entendria de cap altra manera que no treballéssim plegats. Almenys jo no ho veig de cap més manera.
Clar, cas, però és que això és un acord de col·laboració, però que els paradistes no ho veuen, diuen que és anar massa lluny, dir que han arribat a un acord, però clar, la situació és... s'han ofert unes solucions, s'han posat algunes solucions sobre la taula. La principal és la del pàrquing de Can Màrio, que ja està actiu aquesta mitja hora d'aparcament gratuït pels palafrugellencs.
A mi em consta que aquest dematí em sembla que la policia, perquè això és un tema... Això, l'equip de govern que ho porten tots els grups de l'equip de govern que es van presentar a les eleccions, remodelar aquesta plaça. A més, en el ple de desembre, tots els grups, tant els del govern com de l'oposició, van manifestar que es havia de fer alguna en aquesta plaça. Doncs encarreguen una obra en el Departament d'Urbanisme d'aquesta casa, li encarreguen un projecte, i aquest projecte evidentment afecta la mobilitat, que és una altra regidoria d'aquesta, evidentment afecta l'economia, l'activitat econòmica del poble. I a partir d'aquí, doncs, mobilitat, que és la que realment doncs, afecta llargament, perquè és la mobilitat del poble, doncs busca una solució i consensuem una solució entre promoció econòmica, mobilitat, obra pública, el que fa és fer l'obra, i busquem una solució, que és aquesta de Can Màrio, i aquesta de Can Màrio em sembla que serà operativa avui, em penso que es repartiran doncs, aquestes vales, bonus de mitja hora gratuïta. Em sembla que avui al dematí mobilitat farà l'entrega de tots aquests bonus a la gent prevista.
L'altra opció, que això encara no és actiu, si no m'equivoco, però s'estudia, és fer potenciar la rotació en l'aparcament del casal. Això s'ha avançat d'alguna manera? Es preveu com es farà i quan es farà?
Bueno, nosaltres el divendres passat els vam parlar amb tots, amb Oxigen, tant amb Oxigen com la gent del mercat, doncs els vam explicar totes les converses que tenim nosaltres amb l'empresa Dornier i amb aquesta empresa que constantment hi tenim relació, perquè és la que porta la zona blava, perquè la porta a Can Màrio, doncs hi estem parlant, i possiblement doncs, la setmana que ve tenim una reunió i possiblement doncs, posem sobre la taula el tema de la rotació del casal. La rotació del casal no pot ser que una persona vingui a les 8 del matí i deixi...
Ojo.
O pugui deixar tot l'hivern aparcat allà. Possibilitat de rotació per l'activitat econòmica.
Trobo que se'ns està tallant la trucada.
Com van dir, doncs continuem parlant.
Se'ns està tallant la trucada, Joan Vigues, alcalde accidental de Palafrugell. Sí que se'ns està tallant. No sé si és nostre o és d'ells. En tot cas, sembla que no es recupera la trucada. Només ens quedava acomiadar en Joan Vigues. Ara, aviam. Joan Vigues,
sí,
ara...
Sí, perdona, s'havia tallat.
S'estava tallant. Joan Vigues, alcalde accidental de Palafrugell, gràcies per passar avui pel supermatí. Per cert, hi ha molta gent que es pregunta per què aquests dies està vostè sent alcalde accidental. És per motius de...
Bueno, tenim malauradament no podem parlar solament d'una persona. Tenim l'alcalde, doncs l'hem tingut amb un Covid important d'afectació, però puc dir que va per més bon camí aquest tema, i que pròximament es reincorporarà, però bueno, a Palafrugell doncs no cal dir que les últimes setmanes hi han hagut 670 i pico de persones que han agafat el Covid, cosa que hem de lamentar-ho i que hem de treballar-hi tots amb vacunacions i amb les proteccions màximes que puguem tenir, perquè ja veiem que s'està estenent sense parar.
Sí, sí, clarament.
Però bueno, ja dic, l'alcalde està en una situació que esperem que la setmana que ve podem donar notícies encara més bones.
Doncs esperem, sí, que la recuperació sigui positiva i ràpida. Joan Vigues, gràcies per passar avui pel Supermatí.
Molt bé, gràcies.
Que vagi molt
bé.
Adéu. Vuit i 35 minuts, repassarem les notícies que ens queda per repassar durant el dia d'avui, repassarem l'agenda esportiva i de seguida també parlarem la secció que vam estrenar la setmana passada, parlarem amb la Sandra Bisbe, que ens portarà a visitar un altre punt de la comarca. Vuit i 35 minuts. Palamós ja ha començat el procés participatiu per definir el nou passeig del mar. Les sessions informatives obertes a la ciutadania marquen l'inici del procés que determinarà la reforma d'aquest espai emblemàtic de Palamós. La intenció és poder determinar com s'ha d'estructurar aquest espai emblemàtic de Palamós de cara al futur, quins serveis haurà de tenir i com es connectarà tant amb l'àmbit urbà com amb la platja gran.
Dins les propostes de consulta que s'han previst en aquest procés, cal destacar que el dilluns vinent, 24 de gener, tindran lloc dues sessions informatives obertes a la ciutadania i que tenen com a propòsit seguir implicant el veïnat, promovent el debat i incorporant les visions dels palamosins i les palamosines. Aquesta activitat tindrà lloc a l'espai municipal polivalent de les Galeries Carme, amb l'organització de dues sessions. Una adreçada a tot el sector comercial i turístic del municipi, que tindrà lloc de 3 a 5 de la tarda, i una segona oberta a tota la ciutadania, que s'iniciarà a les 7. Amb aquestes reunions, l'Ajuntament de Palamós vol seguir recollint el parer del màxim nombre de ciutadans i ciutadanes del municipi per afrontar la reforma d'aquesta infraestructura tan representativa de Palamós i possibilitant elaborar un projecte d'acord amb el criteri majoritari. El dissabte, dia 19 de febrer, s'organitzaran trobades amb el nom de visites participatives, que tindran lloc en diversos àmbits del mateix passeig del mar, per poder analitzar, in situ, aquelles propostes o millores. Durant el proper mes de març també realitzaran els tallers de cocreació temàtics, que comptaran amb la participació conjunta de ciutadans i de tècnics municipals. Un cop hagin conclòs aquestes fases, l'Ajuntament de Palamós treballarà el document en un àmbit estrictament tècnic, compilant tota la informació recollida i concretant els resultats que es podrien presentar a la ciutadania durant el proper mes d'abril.
Gràcies, Maria Alzina. Moment de parlar dels esports. I començarem parlant d'hoquei patins, perquè aquest cap de setmana hi ha partit important del club d'hoquei Palafrugell, l'hoquei Lliga contra el Reus, també a Palafrugell. I és que el corredor Mateu Palafrugell hi arriba després que aquest dimecres al vespre va aconseguir un triomf encoratjador contra l'Alcobendas. Va guanyar el seu partit pendent, que era de la 12a jornada de l'Hockey Lliga, i ho va fer amb una imatge que permet somiar amb una reacció que és imperativa per no perdre la categoria.
La victòria dels homes de García Balda, a més, es va produir contra el seu rival directe i que es trobava un punt per sobre abans d'aquest partit. Amb els 3 punts obtinguts, els palafrugellencs es situen amb 9 i pugen 2 posicions. Serà complicat, però el camí és aquest. Un conjunt que, com ahir, surt a la pista concentrat i intens. L'Alcobendas no va poder frenar la impetuositat dels locals, que al descans ja manaven per 2-0. En la represa, tot i que els madrilenys van aconseguir el momentani 2-1, no hi va haver espai per als dubtes. 3 dianes del Palafrugell, una darrere de l'altra, fins a establir un contundent 5-1. Ja a les acaballes, l'Alcobendas va maquillar una mica el resultat, aconseguint el segon gol de la seva renda particular. Al final, 5-2 a favor del corredor Mató i bones sensacions que s'hauran de confirmar en els següents partits. La propera cita serà aquest diumenge, dia 23, també a casa, contra un rival poderós, el Reus Deportiu, que és actualment quart a la classificació.
I en futbol hi ha un difícil test del Costa Brava al camp de l'Andorra. Els gironins reprenen la competició després d'una setmana d'aturada visitant el Feu de l'Andorra aquest proper dissabte. Els locals són actualment els tercers classificats amb 31 punts i suposarà també una prova de foc per un Costa Brava que es troba en ple procés de millora.
Sí, després de l'empat a 1 en l'últim partit disputat contra el San Fernando, el Costa Brava no pot desaprofitar cap oportunitat de continuar sumant punts que li serveixin per escalar posicions. Ara mateix són penúltims amb 15 punts i tenen el Sabadell 3 per sobre, ocupant el 18è lloc de Primera Federació.
I continuem amb futbol perquè el Palamós i el Costa Brava B disputaran diumenge un duel en què tots dos conjunts s'hi juguen molt. El partit serà al camp del Municipal de Santa Cristina d'Aro.
Efectivament, i confrontarà un Palamós que necessita sumar els 3 punts per no desenganxar-se de la part alta de Primera Catalana contra un Costa Brava B que ocupa la penúltima posició amb només 8 punts i es troba actualment a 6 punts de la salvació. Recordem que el Bescanó, l'Escala i el Mollet són els 3 primers de la taula i l'objectiu del Palamós, que és 6è a 9 punts del Bescanó, és no deixar que s'escapin i continuar mantenint les seves aspiracions.
I encara en l'àmbit esportiu us parlem del Bisbal Bàsquet i la suspensió del seu partit d'aquest cap de setmana. I és que el duel entre el Sol Gironès Bisbal i el Platges Mataró, que s'havia de disputar aquest diumenge a la pista dels bisbalencs, ha quedat ajornat degut a diversos casos positius de Covid detectats en els membres dels dos equips.
El Bisbal Bàsquet ho va anunciar ahir a la tarda a través del seu compte de Twitter, desitjant una ràpida recuperació a tots els afectats. Ara s'haurà de trobar una nova data per poder jugar aquest maig entre dos conjunts que es troben molt igualats en la classificació del seu grup C3 de la Lliga EVA. Recordem que en aquests moments el Bisbal Bàsquet és quart i el Mataró cinquè.
Gràcies, Sergi Villena, per aquest repàs exhaustiu de l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana. Ara passem a l'agenda, que és la de cultural i lúdica. I ho fem amb l'Eugènia Güell. Eugènia, avui divendres, per exemple, hi ha moltes activitats a Palafrugell.
Sí, si us ve de gust la pantalla gran, podreu veure la pel·lícula Pan de limón con semillas de amapola pel cicle Gaudí. Serà a les 9 del vespre a la sala Abat Panyelles del monestir i les entrades valen 4,5 €.
La Fundació Josep Pla es farà una representació.
Sí, serà un recull de narracions de Josep Pla que es diu La cendra de la vida, del 1949 al 1967. És un acte gratuït en el que intervindran Jordi Cornudella, que és el curador del volum, i Toni Sala, que és escriptor. Ho moderarà Xavier Pla i començarà a les 7 de la tarda.
Representació, no, presentació, disculpeu. I també, si voleu viatjar sense moure's de la cadira...
Podeu anar des del Teatre Mundial de la Bisbal fins a Austràlia. Un acte gratuït dins del cicle de viatges a través d'un vídeo de 45 minuts on es passejarà per les Blue Mountains, Sydney, Uluru, el Daintree Rainforest, Hamilton Islands, Melbourne i la Great Ocean Road, de la mà de Manel Magrinyà i Anne Fingerhut.
Ja hi seria ara mateix. I això important, això interessant, eh? Manel Magrinyà, el nostre company Manel Magrinyà i la seva dona, que ens faran una ruta per tot arreu on han viatjat, perquè realment doncs, els agrada molt viatjar i viatgen moltíssim i està molt bé aquesta presentació del seu últim viatge. No us ho perdeu amb Manel Magrinyà. I això demà, per qui li agradi viatjar, sobretot sardanes.
Sí, han de ser sardanes, perquè fan una xerrada de bat que es farà a les 5 de la tarda al Casino de la Constància sobre les sardanes. Hi haurà Joaquim Rocabado, president de la FUS, Joan Teixidor, locutor de ràdio, Antoni Mas, músic, i Anna Costal, musicòloga, i el moderador serà Francesc Sánchez Carcassés, i serà un acte gratuït.
Molt bé, què més? Activitats que podem fer aquest cap de setmana. Qui tingui ganes de ballar, en aquest cas no sardanes, sinó escoltar rock, blues, funk, boleros i bossa nova, que vagi cap a Sant Feliu de Guíxols.
El quartet, liderat per Sabrina Banfi, recorrerà tots els estils, mentre el públic seu en taules per grups per persones. Serà a les 9 del vespre a la sala Las Vegas i no hi ha preu fixe, ja que serà per taquilla inversa. És a dir, quan acabi l'espectacle, vosaltres mateixos podreu pagar el que considereu. Per entrar, cal portar el passaport Covid o una prova PCR negativa.
Molt bé. I si teniu ganes de més cultura...
Podeu assistir a la visita guiada del Museu del Suro de Construccions Identitàries Work in Progress, de càrrec de Mar C. Llop, comissaria de la mostra. Serà a les 7 de la tarda i és gratuït.
En vam parlar quan aquesta obra estava, em sembla que a Platja d'Aro, aquesta exposició. Vam parlar amb la Mercè Llop. Podeu recuperar, de fet, l'entrevista a la nostra pàgina web. I aquest cap de setmana, doncs, hi ha una presentació, una visita guiada en aquesta exposició al Museu del Suro de Palafrugell. I diumenge, per qui sigui esportista o tingui ganes de competició...
A Torroella de Montgrí trobareu la 5a edició de la Crema Torrons. A peu o en bicicleta podeu fer-la a diversos nivells de dificultat. La sortida e-bike, la BTT sortida volta llarga, la sortida volta curta, la trail and running o la marxa a peu. La cursa comença i arriba al nou pavelló municipal i les inscripcions són a partir de 8 euros.
I per acabar, activitats si teniu canalla.
A les 12 a Palafrugell podeu anar a veure Una dent sota el coixí, una obra de teatre sobre la Lluïsa, que és la responsable d'un magatzem de joguines del ratolí Martí, que és el ratoncito Pérez, o els angelets. Quan un d'aquests personatges recull una dent de sota el coixí d'un nen o una nena, li porta la Lluïsa i un dia rep una dent molt especial. L'obra de teatre val 6 euros. A Palafrugell també, a les 6 de la tarda, al Teatre Auditori Narcís Masferrer es farà el concurs de teatre amateur 2021-2022. El preu és de 10 euros.
Doncs ara mateix, 9:15 del matí, de seguida parlarem amb la Sandra Bisba, que ens portarà una nova secció de l'Empordà imprescindible, coses que podem fer aquest cap de setmana per aquí.
Ets un apassionat a la literatura i l'escriptura i, a més, ets creatiu? Si tens entre 14 i 18 anys, el concurs literari Amic Ficcions és per tu. Per participar només has de crear una història de ficció dividida en 3 capítols i podràs guanyar iPhones, PlayStations, iPads i auriculars sense fils. Informa't al web ficcions.cat. L'organitza l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació.
Teniu monedes d'or, de plata o de col·lecció? Soler i Llach som una casa de subhastes especialitzada en monedes, segells, cartells i llibres importants. Si voleu taxar algun objecte, no dubteu a visitar la nostra web soleillach.com o bé truqueu-nos al 93 201 87 33.
Els divendres, d'11 a 12 de la nit, a Ràdio Capital, són perquè no paris de ballar.
Dosi setmanal de salsa i bachata pensada perquè comencis el cap de setmana amb tot el ritme.
No paris de ballar.
Les últimes novetats, la música que mou el món. Cada divendres d'11 a 12 de la nit amb en Martí Seguer.
Són les 8:47 minuts. Sandra Bisba, bon dia.
Bon dia, Dani.
Com estàs?
Bé, molt bé, molt bé. Vosaltres?
Fantàstic, fantàstic. A més, t'escoltem superbé. Sembla, és que realment estem fent la secció a distància, però sembla com si estiguessis aquí mateix, amb aquest programa que tenim, que ens han configurat els tècnics de la ràdio. Se sent perfecte.
La tecnologia.
Tu em sents bé a mi, més o menys? Vull dir, m'entens?
Sí, te sento molt fluixet, però sí, te puc seguir.
Val, doncs un altre dia, bueno, un altre dia no, després li diré a Martí que s'ho miri, però la veritat és que quan m'has dit que em senties fluix, jo no sé què tocar, no sé com arreglar-ho.
No t'amoïnis.
Avui, Sandra, aquí a l'Empordà Imprescindible, coses que propostes que ens fas cada divendres per poder explorar durant el cap de setmana, històries, llegendes, llocs interessants del Baix Empordà. Avui, on anem?
Avui ens n'anem a Llofriu.
A Llofriu, molt bé. Que hi tenim moltes coses, ja, a Llofriu, però en aquest cas on ens portes?
Sí, mira, més que res, Llofriu és un poble preciós, sí. Que hi ha molta gent que no l'acaba de conèixer perquè es coneix només la carretera, no? El que diem el barri de la...
Ai, ens està passant el mateix que l'altra setmana passada, Sandra. Pot ser que...
Sí. Me sents?
Sí, ho tens activat allò que vam dir, perquè ens està passant el mateix de la setmana passada.
Sí, no ho he trobat. Vull dir que ja miraré d'estar atenta.
Val.
Sembla ser que al cap d'un rato d'estar apretant el pio aquest se'n va, se desactiva. Ah. Però bueno, tu no, m'avises sí. I jo torno a posar de seguida.
Exacte.
Vale?
Val.
Doncs mira, com et deia, Llofriu, a part del diguéssim d'aquest barri de la Barceloneta, que és aquest barri a peu de carretera, té un casc antic preciós que, de fet, hi fan el pessebre vivent.
Sandra, farem una cosa, truco per telèfon, que avui vale. Està donant problemes això, després ja li dic, l'altre dia va anar millor, però després ja li direm a Martí que es miri aviam com activar-ho. Truco per telèfon ara de seguida, d'acord?
Molt bé, d'acord.
Molt bé. Hola. Sandra, ja et tenim aquí, sí. Què tal?
Ara
sí. Ja ho diuen que el telèfon mai falla. Poden fallar tota la resta de connexions, però el telèfon mai falla. Parlàvem de Llofriu. Jo t'he de dir la veritat, per Llofriu hi passes 300.000 vegades, però per la carretera. El poble de Llofriu només hi ha estat una vegada.
Doncs és un poble que val la pena anar-hi sovint per...
No, ara ja, això ja... Ara sí que això... A veure, Sandra, ens sents o no? Aviam, avui està tot en contra o què? Ara sí, Sandra. A veure si això aguanta. Ens deies que val molt la pena anar a visitar de tant en tant Llofriu.
Sí, perquè a més és un poble superpetit, supercucu, molt ben cuidat, supertranquil, vull dir que val la pena passejar-s'hi perquè dona una pau i una serenor. Mm. És fantàstic, fantàstic. I, bueno, i una de les cases... és el casal dels Bassarroques, que és una casa doncs, molt, molt interessant per conèixer i que val la pena doncs, arribar-s'hi.
Mm-hmm. Què hi ha? Per què és destacable aquesta casa?
Doncs mira, la casa dels Bassarroques avui en dia és el centre social i cultural de Llofriu, és la seu dels amics i veïns de Llofriu, de l'associació, però va ser la casa d'una família molt potent, val? Que bueno, va ser doncs, coneguda bueno, arreu, no només aquí a l'Empordà, sinó també a l'Argentina. Val? És una família empordanesa de fortes conviccions religioses i arrels catalanistes, que van doncs, a sortir de Llofriu, però que van acabar doncs, fent vida a Amèrica i van ser uns grans defensors de la llengua i de la cultura catalana a través dels mitjans de comunicació. Va ser una família culturalment molt, molt, molt potent. Val? I tot surt de l'Irene Roques, que és, diguéssim, doncs, la mare nascuda a Llofriu el 1861 a Cal Marxant, en un mas, una família molt senzilla, amb bueno, uns petits burgesos, tenien les seves terres, els seus camps, però vull dir que ella rep una educació mínima. Mm-hmm. I completament autodidacta acaba col·laborant pel diccionari Alcover Moll, acaba doncs, fent-se doncs, amb personatges intel·lectuals
del món de la cultura, com podien ser doncs, Pau Casals, Víctor Català, polítics com Francesc Macià, Serra i Moret, bueno, Carme Car... S'envolta per de gent doncs, que gràcies doncs, al seu interès per la cultura i el que intenta ensenyar als seus fills, no? Acaba doncs, estant rodejada d'una gent superinteressant. No? Hi ha un epistolari, hi ha unes cartes brutals i, a més, ella deixa un dietari de 18 volums, una cosa brutal, que és un testimoni poc comú sobre la vida quotidiana de les dones, no? És un document supervaluós tant per la història de les dones com per una mica sobre la seva mirada, no? Aquesta mirada femenina sobre els esdeveniments de la història, no? O sigui, a part d'explicar-te el seu dia a dia, te va situant una mica en el context polític i social i des del punt de vista d'una dona, no? Que n'hi ha pocs. I a més, l'edifici té com, bueno, o sigui, l'Ajuntament de Palafrugell va fer un muntatge en què pots resseguir una mica la història de tots els membres de la família, perquè pensa que l'Irene va tenir 9 fills. Avui en dia és una cosa que, bueno, que no ens podem ni imaginar, no? Va tenir 9 fills, en va perdre 4 amb edats molt joves, un cinquè amb problemes de mobilitat, però va intentar donar-los cultura, va intentar doncs, moure cel i terra per donar doncs, bueno, els estudis que ella no va tenir, no? Que tinguessin molt d'accés a la cultura. Pensa que ella queda vídua amb 45 anys i ha de tirar els fills sol endavant. Té les rendes del marit, que era un americano, i algunes rendes que li venen doncs, d'Amèrica, rendes de les terres, del que donaven les terres, però acaba també doncs, necessitant més diners i els aconsegueix col·laborant amb el diccionari Alcover Moll, no? Perquè ella escrivia cèdules pel diccionari per poder doncs, bueno, ella recull sempre doncs, totes les paraules de Llofriu, del parlar de Palafrugell, de l'Empordà, i ho anava enviant doncs, per omplir aquest diccionari que s'estava fent el català valencià balear. I ella doncs, va fer com 20.000 cèdules, que això era una brutalitat. O sigui, el Cuber Moll deia que Irene i tots aquests col·laboradors que, incansables, no? Que eren col·laboradors amb poca son.
Sí.
Els hi deien, saps?
Sí, ja... Bueno, sí, això que de moment... De fet, ha quedat fins ara, no? És patrimoni de gent que va treballar moltíssim per garantir-lo en aquell moment i que ara és un tresor per tots nosaltres. Clar, et volia preguntar, tot aquesta tu coneixes moltíssims personatges històrics del Baix Empordà i n'hi ha molts d'aquests que lluiten per o que treballen moltíssim per defensar la llengua, la cultura. Quin és l'element comú entre tots ells? D'on els hi ve la inquietud, aquesta inquietud? Perquè de tant en tant es troben personatges d'aquest tipus, no? I alguna cosa en comú han de tenir.
Bueno, a veure, a principis de segle XX hi ha un moviment catalanista molt, molt fort. I jo crec que, bueno, tothom... s'acaba trobant, no? És com tot, qui li agrada cultura es mou i t'acabes trobant amb aquella gent, no? I llavors doncs, uns van enriquint els altres, no? Hi ha un moviment brutal a principis de segle XX, no? I a més, en aquest cas, per exemple, a l'Irene, quan se li mor el marit, se'n dona compte que aquí a Llofriu no pot donar l'educació que vol donar als seus fills, i primer se'n va a Olot, perquè en Serafí, un dels fills, és dibuixant, és escultor, i li vol donar doncs, uns estudis més apropiats, no? I se'n va cap a Olot. Llavors se n'adona compte que, bueno, que l'escola d'Olot, bueno, no és tan sèria com ella creia, i al final els acaba portant a Barcelona, i a Barcelona és com comença a conèixer doncs, a la Carme Car, a Montserdà, bueno, tots aquests personatges. L'etapa barcelonina l'enriqueix moltíssim, no? I coneix totes aquestes feministes d'aquella època, el feminisme d'aquest incipient, no? I és quan comença doncs, a entrar en aquest món cultural i intel·lectual i acaba doncs, també sent informadora de l'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya, del cançoner popular, vull dir que és un personatge que dius, ostres, amb uns estudis bàsics i acaba, doncs,